Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, benvinguts una setmana més a Emblemàtics. Hi ha una frase atribuïda a Buda que diu: si vols conèixer el passat, mira el present, que n'és el resultat. Si vols conèixer el futur, mira el present, que n'és la causa. I és ben cert que els establiments comercials que coneixem cada setmana en el programa ens són molt útils per conèixer l'evolució no només de l'activitat comercial, sinó també de la mateixa societat. Els comerços, sobretot els més petits, estan a la intempèrie en temps de crisi i dificultats, i malgrat que n'hi ha que queden pel camí, molts d'altres continuen endavant salvant tots els obstacles i els paranys que el dia a dia els posa per davant. Tot canvia i tot requereix adaptació als nous temps, com bé saben els gestors dels locals comercials de Ca Nostra. Els dos locals del programa d'avui ens en poden donar fe, veritat, Joan?
Hola, Toni, com va? Sovint, com planteges, els petits establiments comercials són referència i mirall en termes de coratge, esforç, resiliència i superació. Ho escoltarem, per exemple, en el reportatge que hem preparat sobre la botiga de material esportiu Hija de Veny, amb seu a Campos.
També som fill únic, també ve de dir tot. I clar, no me vaig trobar de dir, pues, un dia de demà l'altre germà o l'altra germana se posarà i jo me n'hauré d'anar i ja agafo un altre camí. No. Entonces, i sempre, això sí que hem tingut la sort i sempre he estat molt contenta de que sempre hem estat, mon pare, mon mare i jo, hem estat tres. Ara m'emociono perquè mon pare era el meu Déu. I sempre érem els tres, nosaltres tres. Sempre, sempre, en qualsevol cosa, sempre érem una pinya. Havien de comprar, havien de vendre, aunque fos algo que no fos del negoci, inclús amb la meva filla, papà que trobau, mama que trobau.
I també constatarem els valors inherents al petit comerç, el comerç de proximitat, en el segon reportatge del dia, el que hem elaborat sobre pastisseria artesana Lluís Febrer a Ferreries.
Des de que feim productes sense gluten, una cosa molt satisfactòria i que ha passat diverses vegades, és gent celíaca que s'emociona, per exemple, perquè sempre havia hagut de mirar els altres quan se menjaven una ensiemada. I en el moment que entren a la botiga i veuen que hi ha ensiemades sense gluten i que no havien pogut menjar mai, és que hi ha hagut gent que s'ha posat a plorar i tot.
En definitiva, Toni, coneixerem dos establiments comercials que, sens dubte, ens faran passar una hora ben entretinguda de ràdio, sense additius, sense colorants i sense gluten.
Així serà, Joan. Un programa ben genuí, com sempre. Emblemàtics, benvinguts, començam.
A Ivetres Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Fill de Namura Dolça i d'Antoni, en Joan Maura ens deixa cada setmana retrats amb personalitat pròpia. Toca escoltar ara el de l'establiment Hija de Veny.
Entrar a una botiga de roba esportiva és molt més que anar de compres. És obrir la porta a un món on cada peça respira energia, superació i propòsit. Allà, entre prestatges plens de colors vibrants i teixits dissenyats per resistir-ho tot, s'amaga la promesa d'un nou començament, d'una meta aconseguida, d'un jo més fort esperant sortir. Cada sabatilla exposada no és només calçat, és el primer pas cap a una marató, una caminada a l'alba o un salt més alt que el d'ahir. Les camisetes especialitzades, suaus però resistents, semblen parlar en murmuris de suor, esforç i assoliments personals. I els maniquins, amb postures decidides, reflecteixen aquest desig silenciós que tots duim de dins: sentir-nos capaços. Perquè una botiga de roba esportiva no sols ven roba, inspira moviment, disciplina i transformació. Ens recorda que el cos és un temple, però també un camp de batalla on es lliura la lluita diària per ser millors, sense obsessionar-se. En aquest espai, cada client no compra una peça, compra una possibilitat, un repte, una esperança. Un lloc únic en el qual podem trobar tot això, entre altres coses, és Hija de Veny, a Campos.
Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver.
La història de l'establiment Hija de Veny comença l'any 1932, quan els padrins de l'actual propietària, Margarita Bauzà, van obrir una botiga a Campos dedicada a la venda de teixits, olis, farines, sucres i altres articles essencials per a la llar. En temps d'escassetat i postguerra, el comerç fins i tot practicava la barata com a manera de mantenir el proveïment de la comunitat. Aquell any, el 1932, van ocórrer fets destacats, com l'arrest de Mahatma Gandhi a la Índia, el vol d'Amelia Earhart, la primera dona, que va volar sola a través de l'Atlàntic, o l'inici de les emissions de televisió de la BBC. També va tenir lloc la promulgació de la llei del divorci i l'impost sobre la renda a Espanya, a més del cop d'estat fallit contra la Segona República, conegut com la Sanjurjada. Avui, la botiga, gestionada per la tercera generació, s'ha adaptat al comerç contemporani. Ja no es produeix roba, però ofereix una cuidada selecció de material esportiu i casual, calçat i complements de primeres marques, juntament amb una atenció a la clientela honesta i pròxima. Hija de Beny és tot un referent. És un exemple de la capacitat d'adaptació i resistència dels negocis familiars. Des de la seva fundació en temps de necessitat fins a la seva transformació artesanal i el seu actual enfocament en moda esportiva, el comerç ha sabut reinventar-se sense perdre les arrels. És un baluard de la identitat campanera que combina història, comunitat i atenció sincera.
Hola, hija de Ben, dígame.
Yo lo que yo digo son camisetas técnicas, que son camisetas para gimnasio, para caminar, para correr, para ir con una bici, que son transpirables, ¿sabes? No son de algodón, no es una camiseta interior, es una camiseta de exterior para llevar así como le digo. Y hay colores, solo suelen ser colores un poco fosforitos, naranjas, verdes, amarillos, blanco, negro, pero son colorcitos así. Bueno, si usted quiere, sin compromiso, se puede pasar por el negocio, lo miramos y si le va bien, se lo prueba y si no, están amigos. Vale, muchísimas gracias. Un saludo.
Així ja tenien a Margarita Boussà, la propietària de la botiga, Hija de Beny, una clienta que li feia una consulta per telèfon. El bon coneixement del producte i l'amabilitat en el tracte són, sens dubte, qüestions imprescindibles per fer camí en el món comercial, encara més si es vol en el comerç de proximitat. Na Margarita, com a hereva del negoci familiar, també en coneix la història, els orígens i l'evolució al llarg dels anys i les dècades. Ho fa amb claredat expositiva, ens conta tota casta de detalls, amb anècdota inclosa.
Per lo que m'han contat, per lo que m'han dit la meva mare, era en aquell temps els meus padrins, o bueno, repadrins, quan se casaven els fills, a cada un d'ells, eren quatre, i a cada un d'ells els muntaven una tenda i els hi donaven un hort. Sort era perquè se poguessin mantenir, perquè aquell temps estem, supos que estem
de precarietat.
Sí, de precarietat, però estem de la guerra, crec que va ser i tal, i on era perquè se poguessin mantenir en hort per treure una patata o un algo i s'estenda. Però s'estenda en aquell moment no era res a veure amb s'estenda d'avui en dia. Era més temps d'això que se comercialitzava, però s'intercanviaven coses, perquè d'obès n'hi havia pots o cap. Entonces una persona tenia ous, venia aquí a la meva padrina, li duia una dotzena d'ous i la meva padrina, pues, una dotzena d'ou, per exemple, li donava, per dir algo, tres tabioles, per dir algo, perquè necessitava aquella senyora tres tabioles, o tres, o cinc pedaços de cuina, no sé. O no, haver de menester en petroli, perquè aquí se venia de tot, oli, petroli, menjar, lampres, això és el que m'han contat, jo, tot això no ho he viscut i no ho he vist. I això. I davant hi havia, després més en van, però ja no quan se va començar, sinó més en van, en ajut banca nostra, hi havia un cine, i estem de cine, estem de l'intermitjo de cine, venien a cercar petroli. Ah, sí. I s'estem de, no és com ara, que tenim uns horaris, en aquell temps no se tancava mai. O sigui, s'obria i fins al vespre, fins que me'n vaig a jeure. Tot el dia, ni hora de dinar, ni hora de sopar, ni res. Sempre, havia, sempre estava obert, sempre, 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 sempre. I, bueno, això va ser el començament d'aquí.
Això seria als anys 30,
Quan varen començar, va ser quan se va casar el meu padrí, que son pare i sa mare li varen muntar, no sé si només els donaven sa casa i els ho muntaven, si li varen donar ja un quatre coses de dins per començar, això sí que no ho sé, però varen començar així, sa meva padrina.
Sempre va ser aquí mateix?
Sí, sí, La botiga sempre ha estat en el mateix lloc. La botiga ha estat sempre aquí i els altres germans pues, a un altre lloc. I crec que en aquell temps les quatre botigues que hi havia dins el poble eren els quatre germans. Després, lògicament, com tot, se va anar tornant més gran i van anar augmentant. Però les tres botigues del poble eren aquests tres germans. La d'en Beny, de Can Valer, mallorquí, era de Can Valer. I el meu padrí era el petit, en Joan Valer, el petit de la casa, i bueno, no sé si va ser el primer que se va casar o si va ser el darrer, no ho sé.
I en aquells temps inicials, quin nom tenia l'establiment? Perquè ara és conegut com Hija de Beny, d'on ve aquest nom? Quan va ser que es va instaurar? Diguem-ne?
Bueno, quan van obrir el negoci, se de... Tegits, Beny, m'ha pensat, no voldria anar molt equivocada. I després el meu padrí, ja estem de la guerra, i va, bueno, la revolució, tot aquest truc, pues, el padrí per circumstàncies un poc més en van, se va morir. I se va morir en 49 anys, era molt jove, se va quedar la meva padrina amb tres nines, dues bessonetes, que són les dues germanes de ma mare, bessones, les majors, i cada cinc anys va néixer ma mare, la petita, la padrina se va quedar amb tres nines, aquí tota sola, desemparada. Després, quan la meva padrina se va quedar viuda, pues, se va posar nom. En aquell temps era tot més bo de fer cara per canviar noms i tal, se va posar viuda de Beny, perquè clar, el seu home, i a més ja se va anar tan jove i tot, pues, li va quedar molt el record i tal, se va posar viuda de Beny. La meva padrina, una mica Coloma, viuda de Beny, se va dir el negoci. Després, clar, la meva padrina també se va morir molt jove, no sé, 63, 64 anys, també super, super jove, o menys, inclús pentura menys, i clar, va amb les tres germanes, van fer la repartició en aquell temps de lo que hi havia, i a ma mare li va tocar, o se va ajustar amb les germanes, la meva mama va donar el que havies de donar, o va ajustar com s'hagués d'ajustar amb les germanes, amb la família, perquè quedat més o menys tot més
parell,
sí, equilibrat, i se va quedar a la tenda, perquè a ma mare li agradava la tenda, se va quedar a la tenda, i ella aquí se va posar Hija de Beny, era la filla d'en Beny, ma mare és Hija de Beny, son pare era en Beny, i ella Hija de Beny, i bueno, va començar aquí, i aquí va ser quan va començar la remodelació de tot, els sentits de... el canvi va ser aquest, perquè aquí el meu pare es van apostar per deport, van fer un canvi radical aquí, perquè aquí se venia, bueno, no, tota la tela no l'he llevada mai, perquè és com un algo de la meva padrina que me queda, no? És com un, no sé,
com i
sí, no? Com una essència, que em sap com a greu i tot, però en sol temps s'anirà llevant, perquè cada vegada n'hi ha menys i cada vegada tanquen negocis de tegits, entonces tenc coses, però ja no en tenc tant, perquè abans hi havia una barbaritat i ara menys, i clar, el meu pare van apostar per això, van anar a fires i van anar a fer coses i tal, i una de les anècdotes que mon pare sempre m'ho conta, que li fa molta gràcia, va ser quan van anar a comprar balons, li van dir balons, sí,
mon pare, futbol.
De futbol, i el meu pare va dir, bueno, pues nosaltres, jo que sé, per dir alguna cosa, volem 50 balons, perquè clar, no se pot comprar a la menuda, entonces va dir, nosaltres volem, per exemple, 50 balons d'aquest, 50 d'aquest, i 20 d'aquest, no sé què, per Mallorca, i un senyor li contesta, de Barcelona, li contesta, de Mallorca, que va, a Mallorca jugava a futbol, i el meu pare diu, clar, sí, clar que jugava a futbol, diu, però si amb una pilotada s'aigua se'n deu anar a la mà, la pilota se'n deu anar a la mà, i
li va, coneixia Mallorca.
Li va fer molta gràcia, diu, és que surt com una puça, en aquell temps estem xerrant de fa molt d'any, i no estava tan coneguda a Mallorca com avui en dia, la veritat, i els pareixia que Mallorca era res, una pusseta, no? I això va ser una anècdota xistosa, del meu pare sempre me diu, bueno, me contava, sí. Esa nieta, re nieta, no, hasta ahí llegamos. Jo, Hija de Beny, m'agrada molt. També, realment, jo també, maldament, jo no seguia la filla del meu padrí, dirien d'en Beny, Beny, ma mare és Beny. Entonces, jo també som la filla de Beny, no com ella, que ella és el primer apellido, ella és filla de Beny. Jo ja seria, jo som Bussà Beny, perquè el meu pare va davant, no? Entonces, però és igual, ja no han canviat el nom. També s'essència també s'ha anat canviant una mica, ja no estan, és un altre món, però bueno, més o menys sí que funcionaven per l'estil.
Na Margarita conta també que el negoci forma part de la seva persona des del primer dia de la seva vida, com qui diu, i subratlla el paper educador del pare i la mare, així com l'aposta que van fer en un moment donat pel material esportiu.
Jo vaig néixer dins el negoci. Jo he nascut dins el negoci. Igual que les meves filles no han nascut aquí, però sempre han estat aquí de dins. I jo igual. Entonces, ma mare és com jo, o sigui, pentura més, perquè en aquell temps ho vivíem més. Ella ha viscut el negoci, encara ara viu el negoci. Ella ve i te dirà, bueno, això d'aquí no m'agrada, això ho has de canviar, perquè jo trobo que això aquí no va bé. Has de posar allà. Això, mira, això m'encanta.
poques vegades, però bueno, això m'encanta, això tal, mira, això troc que no ho hauria de dir, perquè això segur que no saben, no? Ah, que sí, i tu i va donant ella les seves idees, les seves coses. Sí, li agrada molt venir, veure-ho i tal, però bé menys, perquè pues, les circumstàncies que té, pues, no, no ve tant.
Va venint de tant en tant.
Sí, 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 ella, sí, 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 ella du l'estango. D'estango, i va fer feina aquí, bueno, fins que jo m'hi vaig posar, de més de sèrio, o sigui, fins que se va retirar, estava per aquí, perquè m'ajudava i tal, perquè fa bastant, també, fa bastant d'any que ho duc, però...
Explica'ns això, els teus orígens, ja com a treballadora del negoci, no sé si ja de nina ja hi estaves incorporada, si feies col·laboracions, sí. I quan ho vas assumir ja de ple dret?
Bueno, jo sempre he estat aquí i sempre he ajudat, sempre. En aquell temps, això era, quan el meu pare es va agafar, en el primer pis hi havia una tenda tota de juguetes. A part, a baix era de port, que encara és un magatzem, però ho tenim tot a dalt, avall tenc aquest magatzem, i en el primer pis era tot de juguetes, una jugueteria. I jo, ma mare, m'acompte, que jo no me'n recordo, que jo era molt petita, no sabia qui eren els reis, i jo ja despatxava com una loca, a més que sabeu que m'encantava, a un i a l'altre anava despatxant, a una pepa, un camió, un cotxe, el que m'anaven demanant i tal. I a hora d'embolicar, ma mare feia senyes, com ara feia senyes i de feia senyes que no me diguessin res perquè jo no sabia qui eren els reis i jo feia la feina i no tenia ni idea de què eren els reis, o sigui que vaig començar
molt joveneta, clar.
Sí, molt joveneta, sí, i m'agrada molt estar en la clientela, m'agrada molt ajudar, m'agrada molt aconsellar, troc que és la nostra essència d'un negoci petit. Si mos lleven això, mos ho lleven tot. La meva mare sempre m'ha dit que per fer una bona feina t'ha d'agradar. I així m'has fet feina. No, no ho dus com una feina. Entonces, jo, el meu negoci, estic supercontenta. Sempre m'ha agradat molt. I és vera que no ho dus com una feina. No, ai, he d'anar a fer feina. Ai, quin desastre. Ai, no. No, pas gust de fer feina. És la meva deixona. Si, bueno, jo en aquell temps me van fer estudiar. Jo me van fer treure la carrera de música. Jo som professora de música. Ho vaig ser als 16 anys, o sigui, me van donar a Tello i molt bé, i m'hagués pogut dedicar dins aquest món, però per circumstàncies, pues, segurament m'hagués de trobar gust, m'hagués de trobar bé, també som fill única, també ve de dir tot, i clar, no me vaig trobar de dir pues, un dia de demà, l'altre germà o l'altra germana se posarà i jo me n'hauré d'anar i ja agafo un altre camí, no. Entonces, i sempre, això sí que hem tingut la sort i sempre he estat molt contenta de que sempre m'ha estat, mon pare, mon mare i jo m'ha estat tres, ara m'emociono perquè mon pare era el meu Déu i sempre érem estrets, nosaltres estrets, sempre, sempre, en qualsevol cosa, sempre érem una pinya, havien de comprar, havien de vendre, aunque fos algo que no fos del negoci, inclús amb els meus fills, papà que trobau, mamà que trobau, sempre, en tot, t'havies de comprar un cotxe, per dir alguna cosa, sempre eren tres, mai se va fer res en aquesta casa que no comptàssim tots tres, encara ara, fins al dia d'avui, ma mare va davant, ma mare i jo, ma mare és la patriarca, ma mare i jo, mama que trobes, mama que no trobes, que t'apareix si faig això, que t'apareix que faig allò, sempre. En aquell temps el meu papà era un altre món, era un Déu d'home, ja jo l'estimava moltíssim, era el meu Déu, però mai se va expressar, no era un home que te digués mai, sempre m'ha de que havia de fer bé, que era la meva obligació era fer-ho bé i punto, no m'havia de dir ni m'havia de donar una ditada de mel perquè era la meva obligació i aventura amb això també m'han fet forta i m'han fet, no he estat una nina pobila senzilla, dèbil, m'han fet serir. Entonces sé que és lluitar, sé que és lluitar en tots els sentits, dins les meves possibilitats i dins el meu, així com ells me van ensenyar, estic contenta, però mai he tingut una ditada de mel i de mon mare menys. No.
Veig que ton pare.
Sí, un pare encara, sí, era un poc més, però vamos, no eren molt dolços, no, la veritat. Eren molt rectes i ha de fer les coses bé i s'ha de complir un horari, tot ha d'estar en condicions, ha d'estar net, sempre m'han duit molt recte. I bueno, i tenc aquestes ensenyances. El tema esportiu ho van muntar, ja t'he dit que van apostar per això fort, mon pare i mon mare, o sigui, en Joan i en Coloma. A mon pare li deien en Joan Valer i en Coloma de Can Valer, però mon pare no era d'aquí, mon pare era de la colònia de Sant Jordi, però és igual, se va morir en Joan d'Ijadavell, vull dir, era d'aquí, i mon pare van apostar per això, i aquí se feien, inclús a Campos, feien tots els calçons els feien nosaltres, i l'anècdota pot ser que en l'estiu, en aquell temps, no és com ara, se sortia a la fresca i se feia a la fresca, i tots els veïnats, en el carrer, veïnats i veïnades venien ajudant-nos, a mon mare i a jo,
a passar elàstics en els calçons
els vespres.
I mon pare treia la tele amb un cable, ja et pots imaginar, 20 metres de cable, una tele, dua gelat, sí, el papà per fer, perdó, per fer casa a la gent, una nevera de gel amb aigua, llavors posava aigua, per si venien els homes, aigua amb una miqueta de cassalla, perdona'ls-hi, després també fa la cindri, bueno, jo no sé si ara...
Com si fos una festa.
Sí, cada dia anava fent, un dia treia cindri, un altre dia treia, no sempre tot igual, però fa coses així perquè la gent mos donava una mà i fèiem... Era una passada, això sí que me'n recordo perfectament. I en aquell temps hi havia grins, cosa que avui en dia quasi pràcticament no n'hi ha, fa de representant, o no te li dèiem això, ara se diu un altre nom, de gent, no? Fa de representant d'una furgoneta, i ell muntava la furgoneta i se n'anava de club en club, i un pic que ja sabia, no sé, el primer pic, pues te compraven les camisetes, els calçons, les calces, les sabates, me'n recordo, les sabates, el papà va fer unes sabates mida, en tots els... anava xerrant en sos... en les equipacions de, sí, de Mallorca, amb un i amb un altre i tal. No, aquesta sabata, Joan, ha de ser aquí, aquest relleu, això fa mal, aquí, aquest ripunt, no, no sé què. Va arribar a fer una sabata tota de pell, completament tota de pell, tot d'una sola peça, perquè no tingués regruix, no tingués cap tipus de ripunt, perquè per no fer mal, ferides i coses d'aquesta. I no, tots ho duem aquí. I jo veus això, de petita, me'n recordo, si era petita, mon pare els adua i els posàvem aquí en el sota, no? En sacs, i els m'atiraven a terra i jo els havia de col·locar a dins cada sac, o sigui, 36, 39, 40, 44, 40, feia sacs, i me deia, per a cap de pera, 8, 4, 42, 5, 20, 30, no sé, anava a posar, i jo anava fent les bosses, el sac, de lo que me deia, i després damunt de tot fermàvem i posàvem el nom de bonera, o sigui, fort de cap de pera, fort de Campos, fort de Llumajor, fort de Son Cervera, saps? Sí.
Ton pare i la mare, a part de viure molt per la feina, també eren molt emprenedors.
Sí, el papà, ja t'he dit, el papà, ell, ma mare, va estar sempre dins la tenda, va dur la tenda, així a la menuda com nosaltres i tal, a part d'aquest altre món de futbol, i el papà era el representant que anava en el cap de futbol i havien de menester baló, havien de menester de tot, o sigui, era, i cridava, Coloma, necessitam això i això, i en aquell temps va ser dels primers que varen dur aquell telèfon en, que se deien, amb aquell cable, eren amb unes antenes damunt els cotxos, mira. Gràcies, adiós, chicos, adiós. Sí, com, era com un walkie-talkies, però distints, i damunt els cotxos d'una antena enorme, que jo només de papà, això fa riure, fa riure. Jo com em pagaia amb aquella antena, i nada, sí, tot ho feien, i després quan venien aquí feien espèdi d'això, però telefonava, Coloma, preparem això i això i això, que ven, que a vegades havia de fer dos viatges. Els van arribar a tenir tots, menys el Real Mallorca, sí. Aquest no el van entendre, no el van poder agafar. Però tots els altres, ara el papà justament ja no és, però ell hauria pogut afirmar, els han tingut tots. Gràcies a Déu, sí. Estava molt orgullós en aquest sentit. Li va costar, ho va lluitar, el papà ho va lluitar, perquè s'anava i pensa que ho feia, venia a les 12 i a la 1 d'en la nit, i ven, sobretot i ven, que és quan entrenaven i tant, havia d'esperar que arribés el president per donar vist el bueno sí o no, vull dir, clar, havia d'esperar i sí, fa... de dia, però nosaltres fem coses i ell al vespre en fa unes altres.
I una curiositat personal, a tu t'agrada el futbol?
No. No, perquè la veritat és que no me n'entenc, i una cosa que no la vius, si no te n'entens no la vius, n'he vist lògicament, però no és una cosa que faci una carrera per anar a veure futbol, no.
Part de la clientela de l'establiment, sobretot a l'estiu, és estrangera.
Gràcies a Déu, això és entre comates el que m'ho dona una mica més de vida, per el que xerràvem, és que venguin gent de fora, o sigui, que quatre estrangerets que han dit nosaltres que venen de la colònia o de pas o tot això, és el que m'ho dona una mica més de vida a nosaltres. Però bueno, un 10, jo gràcies a Déu fins al dia d'avui, la veritat és que l'idioma no en sé, sé xerrar tres paraules, quatre en alemany, però res, zero, i tota la clientela que ve, pues, si veuen que tu fas per ells, en cap moment he tingut ningú mai que m'hagi xerrat malament o s'hagi girat que no els entenc o no.
D'igual manera que Anna Margarita va rebre ensenyaments dels pares, també ella és exemple per a les dues filles que té. La petita, Anna Cristina, ens parla també d'un eventual i futur relleu generacional el dia de demà?
Bueno, jo tinc dues filles, Ara en aquest moment tenim la més jove, la Cristina, que és la petita, i la major, que no Margarita, com jo mateixa, i totes dues són molt bones per d'un negoci. Jo, clar que m'agradaria d'un negoci, però, consell meu, no, avui en dia ja som els pares, som d'una altra generació, ja pentura no estranyaré tant, com pentura el meu pare em van estranyar una mica més cap a enfocar cap aquí, perquè jo reconec que són elles que han de decidir, i han de dir, perquè un negoci és esclau, aquí no hi ha dies lliures, no hi ha vacacions, som autònoms, un autònom, la veritat, n'hi ha moltíssims i la gent que ves m'entendrà, i és complicat, o sigui, tu vas a comprar, compres de gust i compres, però quan arribes a casa teva penses, si ho he comprat bé, agradarà, ho vendré, sempre
estàs. Sempre hi és, no?
Sí, sempre tens un risc, sempre tens un pensament, no desconnectes mai, saps? I a més, només tenim un dia i mig lliure, o sigui, tens un dissabte a la baixa i un diumenge, i gràcies, si fas feina un altre lloc, a vegades tens un dissabte i un diumenge, tens qualque...
Ponts,
tens moltes coses. I nosaltres ho tenim un poc més difícil. Entonces, sí que m'agradaria molt, lògicament, que Ijada ben seguís, perquè ben lluitat, saben que és mantenir-ho, però, claro, és una cosa que ha de ser molt seva. No vull que mai me puguin dir, mama, és que veus per mort de tu, perquè jo... No, no. És una cosa que elles s'han d'estirar i han de dir, ho provam o no, però és esclau. És una feina... És una feina que jo m'agrada moltíssim, però és dura, és dura.
Jo ara mateix tenc 29 anys, la meva germana gran, bé, això, mos duim 10 anys, etc. I sí que és cert que el que ara mateix no estem fent feina aquí, però bé, jo sí que li he comentat en diverses ocasions que a mi m'agradaria agafar-ho, però som una persona molt estructurada, molt ordenada i haver de tenir molt clar. Molt, molt, molt clar. No és que no li tingui, però clar, sempre hi ha els nervis de dir, jo duré tan bé com els padrins i sa mama.
El llistó està molt alt.
Efectivament. Aguantarem, ho podrem surar. No sé, és el que ella diu, som generacions distintes i en el final els temps canvien i la situació és bastant més complicada que fa pintura 10, 20 anys. I, però sempre hi ha aquest nervis de dir, i ho farem bé? Jo crec que sí. Jo tinc coratge, jo crec que sí. Però sí que és cert que a mi m'agradaria, per això, jo som una persona que va de tenir tot molt clar.
Totes dues, en socó de Montsemà, i no és per dir-ho, sí, són molt bones totes dues. Penturen més les dues que jo, perquè jo també ja començo a tenir una edat i ja no tenim la paciència, perquè intentes, però clar, elles són un 10. La veritat és que crec que dins aquest món crec que me guanyen. Si volen, tant una com l'altra ho poden dur. Juntes, separades, no ho sé, però ho poden dur.
Depèn, sí. Depèn.
Molt bé,
perquè el negoci actualment se coneix pels padrins i per ella.
Sí.
En el final, si una persona entra per la porta, me demanen que no hi ha sa mamà, que no hi ha na Marga. I en el final això sempre és una ditada de mel, perquè en el final el negoci el coneixen per ells.
Perquè ara que la tenim aquí al costat, què destacaries de ta mare des del punt de vista comercial? Com és ella al capdavant del negoci?
Ma mare és una dependenta. Què vol dir això? Ma mare estarà amb tu, ma mare t'aconsellarà. És això, molta de gent del poble la cerca. Ella vol el seu consell, vol la seva paraula. És completament diferent. A mi me falta aquest recorregut. Evidentment, per edat no el tenc. Però la gent la cerca, ella. La gent me demana per sa mama. És a dir, és això. Ella és una persona cuidadora. Cuidadora. Està amb tu, està pendent de tu, cas de master, el que sigui. Ella és això, que crec que en el final és el que mos diferencia de grans superfícies en el petit comerç.
Na Cristina posa sobre la taula la seva habilitat comunicativa i també comercial atenent a Vanessa, una jove veïnada del poble.
Hola, com estàs?
Bé, molt bé, i tu?
Va bé. No sé, tu diràs en què te puc ajudar.
Sí, jo venia a cercar, bé, he vist aquesta camiseta.
Sí, claro.
Que m'ha quedat l'atenció per la bicicleta i venia a demanar menys les talles que tens.
Claro, mira, te miraré just aquesta d'Armani aquí, sí. Perquè pintura... Mira, aquesta és una talla S. No sé...
Sí, cercava una S.
Cercaves una S?
Sí.
Pues mira, dit i fet, ha estat això. Vale. Igualment, si vols, te puc mostrar més models en la mateixa...
Val.
És a dir, en la mateixa talla, o una talleta més, per sí, si vol comparar, més que res.
M'aniria bé també a veure SM.
Val, perfecte.
Per veure men com és. I doncs mira, m'enduré SS, aquesta.
SS d'aquesta, val, perfecte.
Se t'he vist esposada.
No, i a més, sí, ell mateix t'ho ha dit,
sí.
En el final.
De totes maneres, Vanessa, saps que hi ha una M,
Si volguessis, en el paper o en la bossa, allà el telèfon, me telefones, jo te guardo salta i vens a que em fes canvi,
vale.
No cosa.
Que se l'enduguin, eh?
Vanessa, mentrestant, explica'm, per favor, quina importància té a Campos aquesta botiga històrica amb tant recorregut.
Mira, men, pues aquesta botiga, bé, jo, ben que he vengut aquí molt sovint, des de petita, per cercar qualsevol cosa, ja sigui banyadors, teles, camisetes bàsiques per l'escola, per col·legi i final de curs. És emblemàtica aquesta tenda de tota la vida. Això és encara suma més que aquest tracte, clar, que te tractin bé i a part que te coneguin i que te diguin escolta, aquesta solució, si, clar, això no és per tot. I avui en dia s'agraeix molt.
Motivada i il·lusionada com el primer dia, na Margarita es refereix finalment al reconeixement emblemàtic que llueix amb orgull a l'interior de la botiga.
Hombre, és genial això. Aquesta plaqueta que ens han donat, pues, és molt agraïda perquè, pues, clar, és que a dins el món nostre de petit comerç, pues, ens donen com un reconegut que realment ha valgut la pena perquè ha costat arribar on han arribat i, clar, són molt d'anys i... Jo supos que, no sé, estic molt contenta, vamos.
IB3 Ràdios, formació.
Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En Joan Maura sap retratar de manera molt personal i acurada cada establiment. Ho comprovam també escoltant el retrat sobre pastisseria artesana Lluís Febrer.
Les pastisseries familiars són molt més que negocis. Són racons on s'enforna la memòria. Espais on la tradició es transforma en aroma i la història se serveix en safates de dolçó. En cada recepta que passa de generació en generació, viu una part de l'ànima d'una família, d'un poble, d'una terra. A diferència de les grans cadenes, on la producció busca eficiència i uniformitat, en les pastisseries familiars el que prima és la dedicació artesanal, la paciència i el detall. Cada dolç és únic perquè està fet amb mans que coneixen el seu origen, amb ingredients triats amb criteri i amb un efecte que no es mesura en xifres, sinó en gestos. Aquestes empreses no sols alimenten cossos, sinó també vincles. La confiança entre el client i el pastisser s'hi forja amb el temps. És el padrí que continua demanant l'encimada cada diumenge, la parella que encarrega el pastís d'aniversari des de fa dècades, el nen que creix, sabent que en aquesta vitrina hi ha un tros de felicitat reservat per ell. Però el més admirable d'aquestes pastisseries és la capacitat de resistència i adaptació. En un món on tot canvia a velocitat de vertigen, troben l'equilibri entre el respecte per la tradició i l'obertura a la innovació. Noves dietes, noves formes de consum, noves generacions amb altres mirades. Mans que recorden les lliçons dels mestres, mans que s'adapten i creen amb ingredients sense gluten, aliments únics que desperten en nins i adults un somriure d'infància que, com diria Machado, ens recorden aquells dies blaus. Mans com les que conformen la família de l'emblemàtica pastisseria artesana Lluís Febrer a Ferreries.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo.
En el cor del poble trobam pastisseria artesana Lluís Febrer, un petit temple de l'artesania rebostera on la història es crea en cada recepta. Fundada l'any 1983 per Lluís Febrer, que va heretar el llegat de la clàssica pastisseria Serra. Aquesta pastisseria entrellaça amb harmonia la tradició més sincera amb una constant cerca d'innovació. El 1983 van ocórrer diversos esdeveniments notables, com l'expropiació de Rumassa i la despenalització de l'avortament a Espanya, o la primera elecció democràtica a l'Argentina després de la dictadura militar i l'inici de la guerra Iran-Iraq. També es va estrenar El retorn del Jedi, un clàssic del cinema de ciència-ficció i d'aventures. El món canviava i l'univers de la família Febrer també. Pastisseria artesana Lluís Febrer és un refugi on el temps es deté en cada mossegada. Allà, cada dolç conta una història, història familiar, memòria culinària i un compromís amb la innovació i la inclusió. Es respira l'autenticitat dels gustos artesans i el desig de compartir la tradició amb generacions futures. És, sens dubte, un exemple lluminós de com un comerç pot ser herència, art i futur.
La història de pastisseria artesanal Lluís Febrer és una història d'amor i passió, i no només per l'elaboració dels típics besitos, entre cometes, que també, sinó sobretot perquè cada dia des de l'inici i fins a l'actualitat, la família Febrer, a través de dues generacions, hi fa feina consciència per satisfer la clientela. El fundador Lluís Febrer i la seva filla, auxiliadora, que ja li ha agafat el relleu juntament amb el seu marit, atenen els micròfons d'emblemàtics. Comencen contant els orígens, que no van ser fàcils.
Nosaltres vam obrir Sobrador nostre i la botiga l'any 1983. Val, per tant, fa 42 anys, 43 farà. I jo m'havia format la pastisseria Serra, és una pastisseria que tenia el seu prestigi, bueno, era coneguda tot a Menorca perquè era una bona pastisseria, no? Aquí de Ferreries. Me vaig formar allà i un moment donat, quan era hora de traspassar el negoci, no hi va haver ningú de la família que s'interessés i m'ho van brindar jo. I jo era jove, però mira, vaig dir que sí, jo tenia 23 anys. Per tant, això és el començament, no?
Clar, una gran responsabilitat, entenc, no? Perquè, com vostè diu, era molt jovenet i tenir, bé, les regnes d'un negoci no devia ser una qüestió fàcil, no? Ni tampoc habitual en aquell temps.
Clar, has de pensar que era una empresa familiar, vull dir, no tenia molt de volum de producció, era tot i que era una empresa coneguda i tal, però era de caràcter local, no? Vull dir, això no era molta cosa. I també tenc que dir que en els començaments me van ajudar, vale? Vull dir, el meu mestre, en Joan Serra, i el seu fill, Antoni Serra, me van ajudar en el principi. I jo vaig pura, vull dir, vaig fer un gasto, vam comprar la maquinària i totes les gestis, i vull dir, ells me van apoyar molt, la veritat, no? I jo sempre els he estat molt agraït. I res, jo, com que era jovenet, doncs pues, havia de mestir aquesta ajuda, no? De sempre, i tota la meva trajectòria, diguéssim, ha estat intensa i extensa en hores de feina, no? Sí, tot d'una fa molta feina i vull dir, tot ho fa jo, pràcticament, saps? O sigui, abans d'agafar jo la pastisseria, la feina ja la fa jo, saps? I era jove, però jo fa bastants anys que fa feina i jo ja fa pràcticament tota la feina de la pastisseria. Per tant, després, quan vaig començar jo, ja està ben ensenyat, diguéssim, no? La feina de pastisseria, clar, avui en dia no és com la feina de... Bueno, abans, diguéssim, no és com la feina de forn, es força amb feina de nits, i era un horari molt més, bueno, molt més exigent, no? No, jo sempre he fet feina horari normal de dia, i fem exclusivament pastisseria, no fem pa ni fem res de forn. Això vull dir, per tant, era una feina que està quasi bé més enfocada a fer pastissos, el producte, de cada cap de setmana, perquè la gent era quan comprava pastisseria. En el moment que jo vaig agafar l'empresa, diguéssim, el meu pensament era, bueno, tinc feina per tota la vida i ja d'aquí no me moc, diguéssim, no? Això era el plantejament que hi havia, però bueno.
I sí, hem de parlar, és clar, de besitos i també dels besitos de Ferreries.
Els besitos són els caramels que es fan, es fan per temporada, no? La temporada prèvia a Pasqua, el Purema i tal, no? En l'hivern. I són uns caramels que van farcits de llema, llema confitada. Fan, bueno, es fan amb uns moldos que teníem ja, encara els empràvem, els moldos que tenia la pastisseria Seada, per cert, i són antics, però estan molt ben cuidats i encara els empràvem.
Clar. I el nom de besitos en concret, per què és? Per la dolçor d'aquests caramels?
M'imagino que sí, vull dir, no, ja no ho he anat a plantejar mai, però sí, suposo que és per la dolçó, perquè és un... quan vas menjant el caramel, arriba un moment que se va fonguent i tens dins la boca el sabor de la llema confitada, no? Vull dir, allò és com una sorpresa, no? És com, com una besada, no? Hi ha un altre tipus de besitos, que són els besos de Ferreries, que es fan amb aquesta màquina que te dius, no? Que és una màquina que té dos cilindros en dues formes còncaves, que quan s'ajunten pues fan una bola, com una mena de bola un poc aplanada, i duen escrites les lletres beso de Ferreries.
Sí, ben concretament.
Bueno, sí, aquesta màquina la van tenir posada en el Museu de Menorca. A part de fer besitos, aquesta màquina, de fer aquest tipus de besitos, de Ferreries, fan fues de menta, per exemple, diferents formes, fan uns grans de cafè, hi havia diferents formes. Després hi havia uns altres moldos, ara que ja de fer caramels, que es deien, uns caramels que es deien gallets, que eren com a piruletes, que tenien un palito d'aquest, no? I tenien forma de gall, un gall. Vale? També eren com a dues formes que amb una frontissa se tancaven i ens hi posàvem el caramel amb el palo i després, quan s'obria, pues era una piruleta en forma de gall. I tot això és cosa que jo vaig trobar i... Bueno, avui en dia ja tots aquests caramels que dic de moldo i tal, ja no els fabricam, només feim els besitos, besitos farcits.
Tot té un principi i tot té un final, però la feina d'en Lluís i la seva esposa, Maria Vidal, va tenir relleu natural en la seva filla auxiliadora.
Quan jo ja he estat a punt de jubilar i tal, he tingut la sort i el gran privilegi de que la meva filla auxiliadora i el seu home, en Juno, han volgut continuar en l'empresa. Li donen ara un altre aire, bueno, les seves idees, per descomptat, vull dir que són diferents de quan jo vaig començar, vull dir, les maneres de produir ja han canviat i tal, no? I ells bueno, estan molt preparats i estem molt contents, la mare i jo, la meva dona, de que ells pues, ho hagin agafat i ho vulguin seguir.
De jove sempre havia dit que mai seria pastissera. Vull dir, com a anècdota, no m'ho havia pensat mai que acabaria aquí on som ara mateix. De vegades també la situació, els moments, les circumstàncies, tot va ser un poc... amb el context de Covid, i de debò ho vam agafar també, van dir, si seguirem, amb el mateix pensament que de vegades ho va agafar mon pare quan tenia 23 anys, no? Tenim feina, tenim casa, per a que anar a cercar una altra cosa, quan això funciona, i vam decidir seguir endavant.
La recomanació que nosaltres ens hi vam donar i la nostra filosofia sempre ha estat que, no sé, nosaltres quan vam començar no vam posar una feina per fer un negoci d'aquells que dius, bueno, ara me faré do i sí, farem, diguem, un gran gran tinglada de botigues i tal. Ja, és una cosa familiar, diguéssim. Llavors, el primer important és la persona, no? Els clients són el més important, diguéssim. I sempre molt de respecte en el públic. Això és el que nosaltres ja hem explicat sempre, que nosaltres vam començar així, ho hem fet així tota la vida, i això ens ha anat bé. Perquè quan comences d'aquesta manera, quan penses d'aquesta manera, després la cosa reverteix en bé teu, diguéssim, no? La gent està contenta, vull dir, nosaltres tenim feina, i això és una roda que alimenta la mateixa roda.
El que més admiro de mon pare és la dedicació que, i s'estima a la feina i a l'art de la pastisseria, perquè ell no ho diu, però hi ha dedicat moltíssimes hores i se nota que s'estima la feina, perquè si no te l'estimes no t'hi pots dedicar així com s'hi ha dedicat ell. Des que vaig néixer he viscut aquí pràcticament a la pastisseria, que sí que recordo de quan era petita, mentre mon pare feia pastissos, jo fer dibuixos de mon pare com feia pastissos o bueno, acompanyar mon mare a obrir la cafeteria que tenien i ajudar a fer cafès de petita i muntar catxes i de tot. Vull dir que anècdotes meves pròpies personals, en tinc moltes, que tots són molt, molt bueno, records molt polits.
La línia de productes sense gluten va suposar un punt d'inflexió clar per al negoci de ferreries.
Nosaltres vam començar a fer productes sense gluten arrel de quan va néixer amb el fill petit, en Joan, que la celíac també, i ja vam començar a fer cosetes perquè nosaltres totes altres coneixíem, no? I fa 20 i escaig d'anys encara no s'enxerrava gaire d'aquesta malaltia. I nosaltres ens vam interessar per poder fer coses perquè ell pogués menjar i tal, no? El pa i tot el que nosaltres fem, pastes i tal. I a poc a poc hi va haver gent que se'm va entendre que ho fem, vull dir, tot d'una ho fem per nosaltres, però després ens van demanar i per què no mos vendríeu pa d'aquest que feis i tal. I, bueno, és una cosa que comença a poc i va rodant, i se n'entera més gent, i el col·lectiu es fa gran i tal. I a poc a poc pues, han anat també investigant a veure com fer perquè les pastes, per exemple, les enciamades, formatjades, l'ullols, tot, totes les pastes tradicionals, les mitjallunes i tal, fer-les sense gluten, però que siguin el màxim de parescudes a lo normal, no?
Clar.
I nosaltres, pues, en tots aquests anys, ja han anat millorant, ja han anat fent proves i tal, i avui en dia pues, tenim una gamma de productes molt extensa, vull dir, pràcticament ho veiem tot, sense gluten, tot el que se pugui fer, tot el que entra dins la pastisseria i forn també, avui en dia. I ja tinc que dir que des de fa un any, sí, l'any passat, van decidir passar a fer-ho tot sense gluten ja, prescindir de la part, de la línia normal, tradicional, diguéssim, de farina de blat, no?
Uh-huh.
El blat ara ja no entra per res a casa.
No hi ha gaire més a afegir. Senzillament va ser coincidint també en l'època que mon pare s'havia de jubilar, també arrel del Covid, ens vam plantejar que mos fa diferents com a pastisseria, perquè de pastisseries tradicionals en pots trobar moltes. Llavors vam considerar que el que mos fa especial a nosaltres era precisament aquesta línia sense gluten i mos van decidir a donar aquest pas de posar-ho tot per el que és la pastisseria i el pa sense gluten.
Uh-huh.
I bé, la veritat és que estem molt contents perquè el canvi s'ha acceptat la mar de bé I el que dona mon pare, vull dir, el col·lectiu és un col·lectiu que va creixent i que té poques opcions i és un nínxol bastant, bastant explícit i concret. Llavors, considerant que donem un servei també en aquesta comunitat, que ho agraeixen molt.
Entenc que, per tant, deuen tenir en aquest sentit clientela no només de Ferreries, sinó també de la resta de l'illa, no?
Sí, de tot Menorca, de tots els visitants que venen, diguéssim, turistes i visitants que venen durant l'estiu o durant tot l'any, enviant també a la península. L'any passat, a setembre, vam obrir també una botiga a Mol per donar un poc més d'abast i sí, bueno, intentant donar resposta a tothom que ho necessiti. Després estava l'aspecte de seguretat en quant a seguretat nostra a l'hora de produir, seguretat per part del client. Una vegada no tenim plat dins de sobrador, és molt més segur el producte final per a aquella persona que no pot prendre blat.
Clar, no
per tant, va ser fàcil prendre aquesta decisió en quant a anar a fer-ho més segur per nosaltres i per ells i ja evitant contaminacions creuades i evitant mal.
Des de que feim un producte sense gluten, una cosa molt satisfactòria que ha passat diverses vegades és gent celíaca que s'emociona, per exemple, perquè sempre havia hagut de mirar els altres quan se menjaven una encianada. I en el moment que entren a la botiga i veuen que hi ha encianades sense gluten i que no havien pogut menjar mai, és que hi ha hagut gent que s'ha posat a plorar i tot.
Caram, plorada d'alegria, deu ser, clar, evidentment.
D'alegria, d'emoció, diguéssim. Sí.
Sí, és que és una troballa, això.
Gent adulta ja, que ha estat celíacs tota la vida i no han pogut menjar segons que...
Som aquí a Quico Borràs, som celíacs des de fa quasi 14 anys i pels celíacs hi ha un problema tres vegades al dia que és dinar, berenar, sopar en seguretat i sense contaminar mos. Quan us contaminen els celíacs no és només tenir mal de panxa i diarrea, sinó que és un problema a nivell de tot el cos que el sistema immunològic torna loco i mos pot repercutir en tenir altres malalties en un futur. En la qual cosa no mos podem jugar la salut, anar a menjar a puestos no acreditats. Un puesto acreditat vol dir un puesto que té un seguiment, que té una formació i que fan les coses ben fetes. Molt de puestos no ho fan així desgraciadament i és un problema. Així que anar a berenar un matí al Clostre del Carme, a Can Lluís Febrer, fer un cafè, xerrar amb qualcú i menjar una pasta, doncs, és un plaer perquè anem segurs, tot està boníssim i és una cosa que hauria de ser normal per tothom, però pels celíacs no és normal. Ara mateix, a Menorca, crec que és l'únic puesto que hi ha per berenar en seguretat per un celíac, en la qual li agraïm molt el seu esforç i que hagi obert aquesta botiga, aquest puesto en el Clostre del Carme de Mo.
Sense gluten, però ben merescut, és el segell emblemàtic que llueix pastisseria artesanal Lluís Febrer.
Exactament ara no sé quants anys fa, deu fer 5 o 6 anys, que ens van donar el distintiu emblemàtic a nivell de les Illes Balears, que l'atorgava el govern balear. Per nosaltres va suposar un reconeixement, un orgull, diguéssim, per aquest reconeixement que mos fan per ser un ofici tradicional fet de manera artesana, sempre, vull dir, no han tingut mai línia de producció industrial, sinó que tot ha passat per les nostres mans sempre, no? I el que t'he dit, per nosaltres va representar pues, una satisfacció molt grossa, vull dir, que ens donessin aquest reconeixement.
Considerem que el distintiu d'emblemàtics és un reconeixement a tota la feina feta, com diu mon pare, de... la manera de fer-la també és important i llavors tota la dedicació, tot l'amor que se posa en la manera de fer les coses, considerant que està reconegut amb aquest mateix distintiu.
No te vull dir que vingui gent que aposta a comprar que nostra perquè siguem emblemàtics, però això també dona un plus d'autenticitat i tenir un reconeixement. Nosaltres tenim la placa del distintiu aferrada just en el portal de la botiga aquí de Ferreries, i sí que a vegades hi ha hagut gent que ha dit, bueno, teniu aquest distintiu. Hi ha tota una sèrie de comerços i sí, comerços més que res que tenen el distintiu a nivell de Balears, no? I la gent no ens ho coneix tots, però vull dir, quan venen, ho tenen vist i ho coneixen, hi ha molta gent qui sap de què va, això, diguéssim, no? Perquè ho tenen vist d'altres puestos i tal. I mos diuen, bueno, vosaltres també sou emblemàtics, eh? I a vegades mos demanen a veure quin és el motiu i veure quina és la història, no?
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. A IB3 Ràdio, emblemàtics, amb Toni Traveria.
Fins aquí el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos-hi una setmana més. La nostra gratitud als dos nous emblemàtics radiofònics, Hija de Beny, a Campos, i Pastisseria Artesanal Lluís Febrer, a Ferreries i a Maó. I toca agrair també la feina de tot l'equip que contribueix a gestar emblemàtics. En Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. N'Andrea Sánchez i en Bernat Nadal, a les vies del so. Napoloni Huguet, a documentació. En Joan Trias, a l'assessoria musical. També la nostra gratitud a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern i, sobretot, a vosaltres, els oients del programa, per als quals fem feina cada setmana. Vos deixam amb bona música, en concret, Dolcets, de Joan Bibiloni. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques.
Dolces i gelats, granissada de tal. és d'una encimada, també ho és un flor. Greixonera de brossat, filles celles amb bessons, bunyols de cerveses, oreanes i torrons, robiols i crespallets, i cotetes de porcot. Amanida de fruites de ses illes és ben clar, confitura de maduixes, untada amb tespà, pastís de porc, fus de crem, suc cremat, tortells, cremadets, teva i d'àngel colonyat. Tambor i llet de mola, herbes dolces i gelat, granissada de taronja i de llimona, llet merenjada, enginyella, panellets, per tots anys, dolça, dolça, bocinada, que passa un bon Nadal.
Dolces, dolces, faran pinya, faran pinya, que voleu que jo vos digui, n'hi ha molt més, si una és vos, altres.